Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui és 21 d'abril i com a dada llamativa tenim que ací a la població veïna, a Borriana, s'han produït tres brots de coronavirus. Dos de 14 casos d'àmbit religiós, un de 6 casos d'àmbit educatiu. Les dues a tres ciutats que estan afectades en la Comunitat Valenciana són Elche i Vinaròs, però la que tenim proper té tres casos, tres brots, i això vol dir que hem d'anar en molt de compte. Ara sí, comencem. Maria Ventura López, molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Víctor Maria, Manuel Rubio.
Víctor Maria.
Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia,
Susana. No vull deixar-me a les vostres mares darrere, perquè això de que els cognoms estiga primer el del pare i després el de la mare, jo penso que a partir de les edats vostres ja això es començarà a canviar i els vostres fills ja intentareu anar invertint el que són els cognoms. Dos brots d'origen religiós. Un és una església evangelista i l'altre és un brot en una mesquita. En Borriana, cal dir que estem en pleno Ramadán i que jo no vaig a la mesquita ni vaig a una església evangèlica, vaig a l'església catòlica, i en l'església catòlica hi ha unes mesures, unes distàncies, no sé, i suposa i espere que també estiga en estos dos àmbits religiosos, perquè si no, no podran seguir fent ús de les seues creències, no? Perquè, clar, l'altre és d'origen, està en l'educació, i possiblement siguen fills o familiars d'aquestes persones que ja han estat contagiades a Borriana, no? No sé. Tinguem compte, anem en cuidao i no tenim més remei que anar, intentar lluitar fins que estiguem tots vacunats, que, per cert, ja ens han donat una bona notícia, i és que la vacuna Janssen, està començant a repartir-se ja en Espanya. És dir, això ho ha explicat la ministra Carolina Darias en la seva compareixença al Senat, on ha informat de que l'EMA ha confirmat que, a pesar del possible vincle del fàrmac amb el desenvolupament de coàguls sanguinis molt rar, el balanç és més beneficiós que perjudicial. Per tant, arribaran 15.600 dosis a la Comunitat Valenciana. Això farà que s'agilitzi més la facturació.
La facturació, sí. La vacunació, per favor. És que tenim el cap un poquet distret.
Pues veuràs, Maria. I la facturació.
I la facturació també.
Per què? Pues perquè com és possible que n'hi hagin països que tinguin el doble de dosis que habitants?
T'estàs preguntant per Israel, Regne Unit...
Pues perquè van a fer caixa. Uh-huh. Val? Entonces...
Van anar a recomprar-ho després. No és com la compra-venda de les entrades i tot això.
Clar, i jo em pregunte... també en això anem a fer negoci?
Pues no es deuria, no? I a més, per això estan també des de fa dies reclamant no aquesta alliberació de les patents per agilitzar i que tot el món puguem estar vacunant i erradicar aquesta pandèmia perquè tot torni a la desitjada normalitat. No nova, la nova no ens agrada, la normalitat de sempre.
Per això mateixa diuen que ja tenim així en Espanya la possibilitat de poder tindre dosis per a tots en aquest moment, que ja s'han comprat el que toca, que ja n'hi ha la mateixa gent vacunada que hospitalitzada i que hi ha gent fins i tot que ja ha rebut també la segona dosis. És dir, ells diuen així en Espanya que ells no estan fent negocis, que estan fent les coses bé, i castiguen o critiquen als països que sí que estan fent este tràfic de... Bueno, al final de vacunes, que això ja és, també és un comerç il·legal, per al meu gust, per això deia jo lo de facturar. També tenim els hostelers a l'oci nocturn acampat a les portes de l'Ajuntament de Castelló.
També no han reproduït lo mateix que va passar la setmana passada davant les Corts Valencianes.
Bueno,
no?
Pues ara els tenim acampats allà, donat contra l'horatge que fa. Sí. I la Generalitat només obri a ampliar els horaris de bars i restaurants a partir del pròxim dilluns fins a les 8 de la nit, quan ells demanen... Cuidao, estos són els de l'oci nocturn, que estan acampats, que estos ja ni els contemplen. Però bars i restaurants que els diuen has de les 8 de la nit, diuen, escolteu, per favor, donem-vos has de les 10 i almenys... Pues la gent podrà sopar a les 9, no? Uh-huh. Dic jo, donem-nos un poc més de marge. Però no estan per la llavor, eh?
Clar, el problema també és que si allarguen fins a les 10 de la nit l'hostaleria, tindrien que ampliar també el toc de queda, perquè si no m'ofegaré en l'últim mos o en el postre directament m'ofegue, anant-me corrent fins a casa, no?
En este cas, també s'està barallant la idea d'ampliar el toque de queda, com també, i a més els restauradors demanen que s'amplie també l'aforament. I jo, bueno, després tindrem el president de Asiobi que ens contarà com ho veuen ells, val? El fet de, i per què demanen aquestes dues hores després. Jo, la veritat, me dona una tristesa enorme quan així de la vesprà ho he vist tancat.
Clar, jo pense que fins les 8, les 9 de la nit estaria molt bé, no?, que s'ampliarà simplement perquè, Susana, si estan les terrasses obertes, és que fins i tot el comerç que hi ha al voltant s'afavorís de que d'aquest pas continu de la gent que estigui allí prenent coses, no? És que és beneficiari per a tots i jo crec que aquest marge que els donen els donarà alivio, no?
Mira, jo he sentit comentaris de la gent plegar allà a les 5 i mitja, perquè si han de tancar a les 6, pues que fan plega les terrasses a les 5 i mitja, i diuen, què fem? I sempre hi ha algú que diu, pues anem a casa.
Clar, és dir, això és el contraproduent.
Se trasladen les reunions. I en les terrasses, almenys quan no estàs prenent res, te poses la mascareta i tens una distància. Jo dubte que això ocorri a les cases. Vale. Això me produeix prou d'inquietud, no? El fet de que no siguem capaços de veure aquesta realitat, de que quan se'n van d'aquesta terrassa i estan contentets i a gustet, pues no continuen aquesta festeta, que ahí és on tenim els problemes. Veureu allò de la fusió, el nou banc, el CaixaBank, val? 8.300 empleats al carrer. Vale? I clar, els principals sindicats ja han mostrat la seva radical oposició a este planteament. La força majoritària està proposant que... Bueno, dient que és una provocació i una falta de respecte, ja que plantegen condicions de derribo en les indemnitzacions i consideren que s'està abocant a fer-te de forma forçosa al carrer. i que no se va aplicar aquesta meritocràcia. Que barbaritat el que van a fer.
Sí, la veritat és que els bancs i les administracions financeres no passen tampoc per un bon moment, no? Sobretot aquestes administracions, no? Entitats bancàries, no? Físiques, que poquet a poquet, Susana, van desapareixent, no? Perquè cada volta és sí, més però... electrònic tot i jo crec que va per ahí aquesta decisió, no? Mm. I al final, clar, la gent preferís el tu a tu, el pròxim, no? També.
Se destaca el ahorro de costes que se proposa i recaurà només a la plantilla. Per què? Perquè després de que rebaixen un 50% la plantilla, ¿vale? Això és una forma salvatge de no tindre en compte els drets que tenien estos treballadors. I a més, el més fort de tot és que on més rebaixa de plantilla van a fer serà si en Espanya. Me pareix una barbaritat. En fi, ja he dit tot el que tenia dins de mi, que m'ha fet rondar-me tot el matí, aquelles notícies que m'han anat arribant, val? Ara sí que, si vols, Maria, parlem de les notícies locals.
Sí, bé, parlem de que avui s'ha presentat la targeta Moneder, ací a Vila-real, uh-huh. Per fi, és una col·laboració conjuntament a l'Ajuntament de Vila-real, amb la Fundació de Caixa Rural també de Vila-real, no? Amb baix, sota el lema Comprant al poble, fem poble, no? És una iniciativa bona que uneix tant a l'Associació d'Asiobi d'Hostelers i també uh-huh. als comerciants UCOBI, que demanen que, bé, siguin moltes les persones que s'unisquen a aquesta iniciativa que es comença a donar-se forma a partir de ja. Si et pareix bé, hem anat a la roda de premsa que s'ha realitzat a la Casa de les Mundina i... escoltem les paraules del president Enric Portales, que ell ens explica perfectament el que és la targeta.
Hem creat la targeta Comprar al poble, fem poble. És una targeta de prepagament, una targeta, per tant, que s'haurà de carregar prèviament. La petició de la qual és totalment gratuïta i de la qual se poden beneficiar tant els establiments com les activitats empresarials de Vila-real. I per la banda dels compradors, els ciutadans majors d'edat que ho desitgen. I entre els beneficis podríem destacar-ne el fet que la targeta permetrà comprar en els establiments de Vila-real amb una bonificació del 20% en les compres. I aquesta bonificació podrà arribar fins a 40 euros que es podran gastar després en qualsevol dels comerços de la ciutat. I això és una promoció que arribarà fins al dia 31 de juliol i estarà destinada a les primeres 2.500 targetes.
Sí, com han escoltat, bé, ens explicava Enric Portales com funciona aquesta nova targeta, com es podrà demanar mitjançant la plataforma Vilatenda. Les primeres inscripcions seran hasta el 17 de maig, no? I el seu període promocional es començarà el 1 de juliol, no? La veritat és que molt bona iniciativa, no, Susana?
El 1 de juliol podrem ja es començar?
Jo crec que sí, perquè les prescripcions això es tindran que demanar ara fins al 17 de maig i ja es ficarà després en funcionament. Uh-huh. I tots, o sigui, no farà falta ser soci de Caixa Rural Vila-real per poder adquirir-la, ni tampoc les empreses que s'adherissin a ells. Si et pareix bé, escoltem també a l'alcalde José Benlloc, que també fa una valoració de lo que és aquest nou projecte.
Però com dic, nosaltres volíem abarcar, i crec que el dia d'avui demostra que ha sigut bo treballar en un poc més de temps, elaborar un producte que, com dic, minais, que té que anar creixent i que té, evidentment, unes possibilitats de desenvolupament tremendament importants, innovadores, un projecte innovador, un projecte tecnològic i un projecte del segle XXI, no? Que realment, com dic, ens servisca no només per atacar aquesta crisi i lluitant per la reconstrucció de Vila Real, per l'enriquiment, sinó a més a més ser un instrument molt àgil per el qual l'Ajuntament de Vila Real, en col·laboració amb una entitat bancària i la seva fundació, que és un verdader luxe vindre en aquesta ciutat ja més d'un segle, val? I que això és el que ofereix l'oportunitat i les possibilitats de desenvolupar una ciutat quan tens un teixit que cuidem entre tots, que reposem i que som capaços de ficar en valor. I bueno, pues a partir d'ara serà molt senzill, perquè aquests 100.000 euros que l'Ajuntament de Vila-real com un primer inici destina a aquesta primera iniciativa, a aquest naixement de la targeta Fem Poble, pues és una primera quantitat.
Bé, Susana, i fins ací el tema de la targeta Moneder, no? És veritat que després també han pres la paraula Edu Ripollès, vicepresident d'Aciobi, i també Carmen Gil, de Ucovi, no? Per donar les gràcies, han demanat que aquest projecte tan sols funcionarà si la ciutadania s'anima a utilitzar-ho i si no comerse, tant les empreses com els comerços s'adherixen. També dir que els estudiants de Flors han ajudat a crear aquest projecte i també diguem que durant el discurs de l'alcalde José Benlloc agraint i donar les gràcies i parlant d'aquesta targeta Moneder, ha aprofitat per dir que ahir va signar ja les ajudes del pla Resistir i que podrien estar aquests diners ingressats cap al final de la setmana o final de mes.
Pues jo me pareix que tot el que ha dit, tot és molt bona notícia, però sobretot el que ha dit al final. I ara sí, Víctor, ara anem a veure.
Avui la cançó que ens ha oferit Víctor és Torna a eixir el sol, encara que estiga nuvolat.
És que jo no sabia ben bé què és el que estava passant. Jo, això és una cançó de
el rei León.
Del rei León.
Clar.
I jo dic, no sé, mos traslladem, on vols traslladar més, que no tinc ni idea. Doncs
pues ens traslladem a ir a Londres, al barri més ric de Londres, i va ser on va començar la manifestació que sembla que acaba en la Superliga.
I tu ja...
Clar, l'Eixit el sol, com a la pel·lícula del Rei León.
És dir, com el projecte no eixirà endavant...
Una sentada en l'estadi va impedir que entrara l'autobús, va tindre inclús que baixar un exporter del Chelsea, pràcticament el millor, Peter Cech, a parlar amb la gent, a les 22-23 comunicats del Manchester City abandonen, a les 11:55 el Liverpool, el Arsenal, el Tottenham i el Man United se borren, el Arsenal inclús demanant perdó en el comunicat, a les 2:50 de la matinada el Chelsea també abandona, i avui ja 11:50 renuncia de l'Atlético de Madrid i a les 12:01 el Inter. Per tant, home, si volen crear un torneig d'estiu Barça-Madrid, Milan i Juve, allà ells, però bueno, poden estar tranquils els aficionats al futbol que tot seguirà com sempre.
Bueno, pues molt bona notícia per al Villarreal, suposo, no? Per això estava tan content i tan pletòric Víctor.
Home, avui porta la samarreta del Chelsea, no hi ha que dir més, eh?
O sigui que tu quan l'has vist entrar ja tenies clar el que anava a dir-nos, no?
Home, per supòs.
O sigui que està pletòric, està supercontent. Tenim més coses que ens tens que apuntar,
sí,
Víctor?
Sí, mira, huitxo al Villarreal a les 9 de la nit, mitja horeta abans així en esta casa, a la ves Villarreal, i dir que Derek Chauvin, el que va matar a George Floyd, ahir va ser declarat culpable. 40 anys li poden caure de presó.
Pues jo també estic... Ah, sí, dime.
No, que per fer una xicoteta gràcia, ho havia dit antes Maria, avui efectivament és el cumpleaños d'Elisabeth Alexandra Mary Windsor,
que és la meua tia abuela. No saps qui és, no?
Però anem a veure... Maria, quin honor!
Quin honor, per supòs.
És que m'has deixat parada.
Clar, és que el meu cosí William ahir també va fer declaracions enfront de la Superliga.
És que este matí he entrat parlant-nos de que el seu cosí havia fet declaracions, no? Entonces...
Ja, claro, ara les conyes d'ahir, jo me quedo en una que més o menys la vaig inventar jo, que era com que ara... Espere que tots estiguen a favor de Hamilton en cada carrera de Fórmula 1.
Bueno.
Perquè els britànics ens han ajudat molt en esta Superliga, la veritat.
Algo que se me ha oblidat dir-vos, ahir es començava el programa dient lo de les vacunes, que tot té un prospecte i tot té una guia per a utilitzar-les.
Sí.
Finalment se seguirà les indicacions que marca cada vacuna. El que criticàvem ahir nosaltres, Maria, ens han fet cas i ens han dit, no us preocupeu, tranquil·les, anem a fer-vos cas i anem a seguir els prospectes.
Que bé, per algo que mos fan cas, està molt bé aquesta decisió.
Escolta, jo sempre donem vos consells d'esta casa.
No, avui, sempre.
Els consells que estem donant, i el que hem començat és que tant en les mesquites com en les iglesias evangèliques seguisquen els protocols i aixina podran seguir gaudint de la seva religió. Una poseta de publicitat i comencem en el primer protagonista.
Estás a la 92.2 FM.
En Grupo Cooperativo Cajamar llevamos 25 años gestionando las ayudas PAC, trabajando contigo para que puedas anticiparla y domiciliarla en nuestras oficinas. Te ofrecemos nuestra experiencia. Apostamos por nuestro campo y por nuestros agricultores. Consulta en nuestra web y en aznagro.com.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estudi Tecles.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Bueno, cal recordar que el SOC ens acompanya durant tot el programa i durant tota esta setmana és perquè estaríem celebrant la Fira d'Abril. Per lo tant, nosaltres també volem donar-li ese reconeixement des d'esta casa. I ara anem a parlar amb Álvaro Escorihuela, és el regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia, Álvaro.
Molt bon dia.
A vostè el critiquen, i el critiquen per el retard de la creació d'un punt de trobada familiar, a vostè i, lògicament, a l'alcalde de Villarreal, perquè diuen que fan anuncis, i no mai se fa realitat, que des del 2018 estan anunciant aquest punt de trobada i no tenen siquiera ni un lloc a on posar-lo.
Molt bé. En este sentit, en primer lloc, vull dir que evidentment l'Ajuntament de Villarreal col·labora i col·laborarà amb la Generalitat per a que aquesta infraestructura siga una realitat en el nostre municipi, però que el seu funcionament depèn de la Generalitat. En este sentit, com tu veus, dius des de 2018, en 2018 se va iniciar una licitació d'aquest servei, no només el de Villarreal, sinó el de tots els punts d'encontre familiar de la comunitat valenciana, que ha estat 3 anys paralitzat, o quasi més o menys, per una sèrie de recursos, i la patronal d'empreses del sector va recurrir la licitació. Això pues, a passar pels tribunals, per així per allà, pues, al final se'ls va donar la raó i van tindre que reiniciar la Generalitat el procediment. Aquest reinici, aquesta nova licitació, se va iniciar en el mes de gener, i evidentment és en el moment en el que la Generalitat ens torna a convocar a l'alcalde i a mi, a través de la seva directora general d'Infància i Adolescència, per a pues, informar-nos que definitivament ja va avant la licitació, a més, amb canvis, una sèrie de diferències i canvis respecte a la licitació del 2018, i per lo tant també pues, lo que vull explicar o donar a entendre en això també és que si nosaltres en 2018 ja haguem habilitat l'espai que requeria en aquell moment la licitació, per un costat haguem tingut un, haguem estat gastant uns diners en un espai parat durant 3 anys, i a més a dia d'avui no s'ajustaria als criteris de la nova adjudicació, de la nova licitació, que és el que està ara en marxa per part de la Generalitat. En aquest sentit, per lo que sabem, perquè estem en continu contacte amb la Generalitat, és que el procés de licitació i adjudicació del contracte de tots els punts d'encontre familiars de la Comunitat Valenciana va per lotes, el de la província de Castelló, cada província és un lote, però està, en principi, s'espera complir els plaços i s'espera que administrativament el puguen tindre adjudicat aproximadament en el mes de juny.
És dir, vostè diu, nosaltres no tenim un punt de trobada perquè Generalitat no ens donava la licitació per a poder obrir-lo.
En este cas, en el, sí en, i explique. En el tema dels punts d'encontre familiar, els ajuntaments, conforme està establert la col·laboració entre Generalitat i ajuntaments, és que els ajuntaments hem de facilitar l'espai.
Clar, això era una de les coses que també criticaven per part del Partit Popular, i del Partit Popular hi era que no a hores d'avui no saben on està aquest espai. Perquè el que té, perquè la Generalitat li ho dona, vostè té que dir-li, estem situats en el carrer X, número...
Efectivament, però nosaltres, fins que la Generalitat no va ficar en marxa, diguem, la licitació, també necessitàvem que ells ens confirmaren una sèrie de coses per a saber
les característiques que necessitarien local.
Efectivament. No és que siguin massa complexes de complir, però si són algo particulars...
No, se pot parlar d'algun tipus de característica? Pot parlar-lo públicament?
Pues, clar, estem parlant, per exemple, de que preferiblement tinguin 2 portes, a 2 carrers, o siguin distanciades, per allò de no trobar-se les famílies, que dins internament pues, n'hi ha que 2 recepcions, varios despatxos, banys diferenciats per sexe, a més un d'ells adaptat i a més un altre que capiga un canviador per a bebès.
Clar, lo dels banys, evidentment ja ho sabrien, però de la normativa del 2008 a la normativa del 2021...
Algunes qüestions han canviat.
El que, què ha canviat? Podem saber què ha canviat des de la normativa?
Pues, la veritat, no us he dit... són qüestions més de funcionament que de necessitats. També faltava, per exemple, perquè no és el mateix, dependent també de la quantitat de professionals que anaren a, finalment a formar part de
atendre
el centre, podien fer falta més o menys despatxos. ¿Vale? Per tant,
si és que determina la quantitat de persones que treballaran en aquest centre?
La Generalitat. La Generalitat ha fet un estudi de diguem, les necessitats. Actualment, les persones de Vila-real que necessiten d'este servei acudissen principalment a Castelló, i a vegades, en determinades ocasions, segons la llista d'espera, poden anar a Vinaròs o a Sagunt.
En aquest moment, el punt de trobada de Vila-real serà només per a Vila-real?
Serà només per a Vila-real, serà comarcal.
Per això.
Anem a que es mantenen els punts d'encontre familiar de Vinaròs, de Castelló, evidentment, i s'amplia en la província en un nou punt d'encontre a Vila-real. Que, evidentment, està molt pròxim al de Castelló, però hi ha un estudi fet per la conselleria que els, de mitja els usuaris del punt d'encontre familiar estaran a una mitja de 8 quilòmetres d'ací. El que vol dir és que preferent majoritàriament seran de Vila-real, seran d'Onda, seran de Burriana, seran de Nules, seran de Betxí, que també podrà vindre algun cas de Segorb, sí, però inclús a Xina, la mitja de quilòmetres de distància des del domicili hasta el punt serà de 8 quilòmetres en l'estudi que tenen a dia d'avui.
I també tenim coneixement de que en Castelló pues, la llista d'espera era interminable, era brutal, no?, la llista de que així tenien és, per a poder... Perquè, clar, jo, ahir quan estava parlant en la regidora del Partit Popular, a mi el que més mal me sabia és aquell pare o aquella mare que no pot veure al seu o aquella iaia, no? Per falta de horari per a poder veure'l en el punt d'encontre. Claro, jo me costa molt entendre que vostè, que és una persona i me consta que no és de ara, sinó que ha treballat sempre molt en aquestes coses, no estiga extremadament preocupat.
No, efectivament, preocupats estem. I ojalà la licitació del 2018 no s'haguera paralitzat, ni interrompit, ni revocat, en aquest cas inclús judicialment. Però moltes vegades, per desgràcia, la realitat o les necessitats socials, per més que sapiguem que estan ahí i són necessàries, també després està... per la part administrativa, burocràtica, que té els seus plaços, els seus tràmits, i que en aquest cas, pues, per desgràcia, és veritat que la Generalitat ha sofert un gran retras en aquesta qüestió.
Però ja podem dir que durant aquest any sí que ho tindrem?
Sí. Nosaltres, la setmana que ve ja hem tingut diverses conversacions, diverses reunions des del mes de desembre fins ara, però la setmana que ve tenim una reunió el regidor de territori i jo mateixa amb la directora general d'Infància i Adolescència de la Generalitat, i precisament anem a ficar damunt de la taula una possible ubicació per a que també se valore tècnicament per part de la conselleria, i si se dona el vistiplau, pues, arrencarem tot el que depenga en les nostres mans per a que estiga en condicions d'albergar el punt d'encontre el més aviat possible.
La setmana que ve sí que van vostè i el regidor de territori a dir-li a la directora general mire, ja tenim un lloc, és este, està en condicions, avancem, no?
Correcte, així és.
I si li donen el vistiplau i no tarda molt, podrem tindre la UER quan s'acabi l'obra?
Quan s'acabe la xicoteta obra que, o adequació que caldria fer, i també, evidentment, quan finalment Conselleria tinga finalitzat el procés de licitació i adjudicat formalment el contracte, evidentment.
Clar, i la gent que mos està escoltant i vulga saber això en quant de temps estarà, vostè té una idea de... aproximadament 3 mesos, 6 mesos, 5.
No podem parlar a dia avui de dates exactes, però sí que per part de l'Ajuntament farem tot el que estigui en les nostres mans perquè siga el temps més curt possible.
El lloc tindrà que ser un lloc de propietat pública, pot ser de lloguer?
Pot ser de lloguer, que és una de les opcions que m'està treballant també en les últimes setmanes i mesos, però no sempre, inclús llogant, és fàcil trobar un espai que reunisca les característiques.
I serà el dubte que teníem. Sí que està clar que l'Ajuntament a la setmana que ve anirà. Ens agradaria molt que ens diguera si esta reunió que tenen ha sigut productiva, més que res per a aquestes famílies que estan patint tant per una banda com per l'altra.
Vull dir també que sí, hi ha hagut algun intent o algun saber a treballar unes setmanes darrere en la possibilitat de que pogués albergar-se en la última planta dels juzgats, que a dia d'avui no alberga cap, cap juzgat, però per part de... Bueno, se va traslladar esta, més que petició, diguérem, ficar esta idea damunt de la taula, però la Conselleria de Justícia l'ha desestimat perquè no consideren adequat del, tot el lloc. Però, bueno, per això que no ens han quedat creuats de braços, hem seguit buscant i plantejant alternatives i, de fet, el, la setmana que ve, com he dit, ens reunim amb la directora general per a plantejar una possible ubicació que pensem que molt probablement serà acceptada i que podrem començar a tirar endavant amb aquesta infraestructura.
Regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Vila-real, Álvaro Escrihuela, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Deja que te mire, no siga jugando. No siga jugando. Deja que te mire, no siga jugando. Deja que te mire, no siga jugando. No siga jugando, que tu miradita son de contrabando. Que tu miradita son de contrabando.
Estás a la 92.2 FM.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto. Voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Vila-real, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón. I'm loving
it. 100% eléctrico o híbrido. Híbrido o híbrido enchufable. ¿Azul oscuro o azul claro? Al final, todas las preguntas te llevan a la gama Niro desde 18.990 euros. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. antes del 30 de abril. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
I des del Partit Socialista del País Valencià de Nules demanen al Ministeri, a la Generalitat i a la Diputació que estudien la possibilitat d'optar al Fons Europeu de Recuperació d'acord als els interessos del municipi. Per a que ens ho explique, tenim el seu portaveu, el portaveu del grup municipal del Partit Socialista, Adrián Sorribes. Molt bon dia, Adrián.
Molt bon dia, Susana.
Què demanen?
Bé, nosaltres, per ser concrets, el que demanem és una moció al plenari de l'Ajuntament de Nules per a que tots els partits que estan allà al plenari recolzen el sol·licitar pues, que esta part dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Estat espanyol pues, recaiguen en la regeneració del litoral, en este cas de Nules, però bueno, entenem que la regeneració del litoral de Nules pues, pot anar junt en la regeneració tant de Borriana com de Moncofa al sud, bueno, com al final tot Castellón sud o tota la província de Castelló. És per això que nosaltres, encara que sol·licitem que s'estudie la possibilitat de que aquests fons vagin per a la recuperació de Nules, pues perquè Nules, a part de la recuperació del litoral, nosaltres tenim una zona CEP i una zona CEPA que són el que hem conegut sempre, la Marjal de Nules Burriana, que uh-huh. està en la red Natura 2000, sí. i entonces es dona més punts. Entonces nosaltres el que diem és, bueno, sol·licitem al plenari de l'Ajuntament de Nules que s'estudie la possibilitat de que aquests fons europeus s'utilitzen per la regeneració de la platja de Nules, però evidentment entenem que regenerar la platja de Nules a soles no valdria si no se regenera tant al nord com al sud. Per tant, demanem a la Diputació, al Ministeri i a la Generalitat pues, que ens ajuden en aquesta regeneració i, evidentment, pues, si la regeneració té que ser Borriana, Nules, Moncofa, pues, que siga la Diputació qui puga coordinar o qui puga portar aquesta tarea de coordinació de projectes al ser una entitat supramunicipal directa dels ajuntaments.
I quan ho porten al ple, imagine que estaran tots d'acord, no?
Bueno, nosaltres entenem que poguera ser que estiguem tots d'acord, creiem que és algo positiu. De fet, l'han presentat, normalment les mocions se presenten directament a plenari i aquesta l'han presentat en les comissions una setmana abans, perquè entenem que són plans que són molt extensos. Nosaltres portem un mes llarg treballant en aquesta proposta, tant en el pla de recuperació com en els plans de conservació i restauració dels ecosistemes marins i terrestres, i estudiant si això entrava o no. Nosaltres creiem que sí que pot entrar en estos plans, i és per això que ho hem enviat a comissions, perquè el resto de grups puguen, tinguin temps per estudiar-lo, fer aportacions o opinar, no?, sobre això, perquè entenem que és algo positiu i que tots deuen sumar-se. Mm-hmm. En contacte també en l'associació de Vinya de la Mar, i en aquest cas pues, hi ha un equip que ha estat prou en Europa i la veritat ha coincidit en nosaltres en que sí, podria ser que entrara, que n'hi ha una base ferma per a poder optar i que, per tant, hem d'intentar almenys entrar en aquests fons europeus de recuperació, de transformació i resiliència.
Vostès es donaren un pla per a fer un pas de, que s'anomena un sender blau, a on tindrien una possibilitat per a tindre turisme, és a dir, connectarien totes les platges, no?
Clar, nosaltres hem estudiat quins són tots els components que entren dins dels plans europeus. Uh-huh. Dins del component 5, que és la preservació de l'espai litoral i recursos hídrics, n'hi ha una part que diu la protecció del medi marí con objeto de lograr su buen estado ambiental en el marco de la ley de protecció marina. Uh-huh. Tot això, que tindria una dotació de 2.091 milions, va sobretot per a reconstruir o regenerar el litoral. Uh-huh. I on incidís més? Pues puntues més per a optar aquests plans si tens una zona que és bandera blava. Perquè la connexió entre banderes blaves és algo positiu. Entonces nosaltres, com tenim la platja de les Marines en bandera blava, que la vam aconseguir en la legislatura passada, pues nosaltres creiem que això ens dona punts i poder connectar el que és les banderes blaves de Moncofa, en la de Nules, en les de Burriana, i de fet pues, bueno, seria tot un sendero blau que connectaria des de Vinaròs a Almenara totes les banderes blaves que tenim a la província de Castelló. Evidentment, nosaltres volem que la nostra estigui connectada en la resta, igual que entenem que el resto voldran estar connectats en la nostra. I seria això, aquest camí que pugui ser ciclopeatonal que connecte, no, pues, totes aquestes platges que són bandera blava, i en aquest cas Nules ne té una i volem que estigui també dins d'aquests senders blaus de connexió d'infraestructures del litoral.
Fins i tot li ha buscat nom, que és el Sender Blau. I, doncs, compte, la nota de premsa que els enviaven, entrecomillat, me posen: el grup municipal socialista porta idees i solucions per a millorar la vida dels veïns i les veïnes davant de la inacció de l'actual govern, que només busca la confrontació i fa anys que no posa una solució al problema. Tan difícil està la cosa que ni siquiera poden compartir aquest tipus d'idees?
La idea és que nosaltres ja fa temps venim treballant en un model que és buscar solucions, treballar-les, ficar-les damunt de la taula i buscar el diàleg amb les administracions per a buscar una solució pactada i factible per a totes les parts i resoldre el problema. Clar, això és molt de treball de despatx, poc de titular i treballar. Ni a altres que viuen en el conflicte d'una titular, el conflicte d'una pancarta, o sea, l'Ajuntament de Nules, la frontera, lo que és la façana de l'Ajuntament de Nules, allò apareix la pàgina de 1000 anuncios, no? Uh-huh. Hi ha una pancarta per cada conflicte d'art. Però mai veiem documents que vagin en la línia de solucionar els conflictes. Sí que n'hi ha documents per a soflamar els conflictes, incendiar-los, que vegin que n'hi ha un conflicte, però no veiem mai documents per a solucionar-los. Nosaltres hem vist en aquests plans europeus una possibilitat uh-huh. d'entrar i de solucionar un conflicte que porta molts anys damunt de la taula i portem un document i volem treballar-lo per a solucionar-lo. El que no entenem és com aquestes coses les té que aportar l'oposició, el país que des del govern no se treballa en la solució d'aquests conflictes oberts, sinó que se treballa més en alimentar-los, en soflamar-los i incitar a la gent a que visca en aquest conflicte continu en el resto d'administracions. Quan creiem que no, la solució passa per treballar, dialogar i ficar propostes viables damunt de la taula.
Ho portaran al pròxim ple?
Evidentment, nosaltres ho hem presentat en les comissions, uh-huh. esperem que passi el tall de les comissions i que se presenti al pròxim plenari.
Pues esperem que li ho aproven, no obstant, li preguntaré si li ho han aprovat, perquè al final el que volem tots és poder gaudir de lo millor que se pot esperar de les platges. I si és el sender blau, pues que aixina siga, no li pareix?
Gràcies, Susana.
Regidor, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica del Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica del Alcora. Aquí empieza tu futuro.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Dile que bailando te conocí.
Cuéntale.
Dile que esta noche me quieres ver.
Cuéntale.
Cuéntale que beso mejor que él.
Cuéntale.
Dile que esta noche tú me vas a ver.
Cuéntale.
Cuéntale. Lo conocí bailando. Que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca.
I ara tenim amb nosaltres a José Ramón Ventura Chalmeta, que ve a parlar-nos del Pla d'Acció per al Clima i Energia Sostenible, el Pla PASES. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vostè arriba a, al seu lloc, és a dir, vostè pren la regidoria que té en este moment i se dona compte que en l'Ajuntament de Vila-real hi havia un pla que es deia PAES. Això va ser un pla que estava escomençat, previst o simplement plasmat en un document en el 2008 i a partir d'ahir no se fa absolutament res, no?
La veritat és que ese pla l'haguerem tingut que presentar al pleno i després totes les actuacions de l'Ajuntament haguerem tingut que anar encaminades a seguir els passos d'eixe pla. La veritat és que quan vam entrar nosaltres, quan vam entrar Unides Podem a l'Ajuntament, vam estar mirant tots els plans que hi havia de reducció d'emissions de CO2, tota la feina que s'havia fet, i ens vam donar compte de que des de l'any 2008 s'havien fet actuacions, sí, en base a reduir les emissions de CO2, però no s'havien fet seguint el PAES que existia, perquè a més no estava aprovat. Per lo tant, tampoc podíem optar a subvencions, perquè les subvencions venen condicionades a que tingues un pla i que el complisques.
Clar, lògicament, si tu no tens una fulla de ruta, que és el que se pretén ara en este nou pla, traçar una fulla de ruta. Com hem traçat esta fulla de ruta?
Bé, nosaltres hem arribat a l'Ajuntament i només vam veure esta situació, vam decidir establir un full de ruta basant-nos en la nova llei que sabíem que anava a sortir i fer un pla a llarg termini en la vista fica en l'any 2031 per a que totes les accions que es facin a l'Ajuntament vagin encaminades a reduir el nivell d'emissions de CO2. Nosaltres sí que per fer este pla hem de saber d'on partim. Per tant, hi ha un estudi de riscos i de vulnerabilitats de la ciutat i després un pla de situació de l'any 2007, de l'any 2017, de l'any 2018 i de l'any 2019. Per a saber exactament d'on partim, on estem i com estem. Hem vist que hi ha una xicoteta reducció d'emissions de CO2, sobretot en l'any 2019, és molt probable que se dega a la pandèmia, però del 2017 al 2018 també vam veure que hi havia una xicoteta reducció. Per tant, la tendència era bona. El 2019 ens ha falsificat una mica la tendència que teníem, però ara sabem on estem. En base a esta situació, ara anem a plantejar una sèrie de mesures i una sèrie d'actuacions en previsió del 2031.
Val, l'últim estudi que tenim és del 2019.
L'estudi que han fet ara, l'han fet ara, i aquest estudi que han fet, hem estudiat el 2019, el 2018 i el 2017.
Val.
Antes no teníem cap estudi fet de cap tipus. Teníem l'estudi que se va fer en el 2007 i en base a això han vist que sí que és cert que s'han reduït les emissions, però no s'ha estat seguint cap pla.
No se senyís al que ens demana Europa per a tindre un planeta més sostenible. No? Partint de lo que tenim, la primera acció que se posa en marxa?
A veure, la primera acció que anem a ficar en marxa és a involucrar a la societat, a part d'aquest PAES, perquè la primera acció és aprovar el PASES en el pleno. Tenim que ser conscients de que això és una tasca que no involucra només a un partit, dos partits que estem en el govern, perquè això és algo que ens competa a tots.
La portaran a ple el de demà.
No,
perquè el demà va a pressupostos i m'han comentat també algo de l'IBAS i és per al pròxim ple.
No és per al pròxim ple. Abans de portar-lo al ple, hem de tancar, perquè una cosa que jo vull que s'involucrarà tota la societat. en el PACES nosaltres vam veure l'oportunitat d'involucrar a la societat civil de Vila-real, a les associacions, als comerciants del poble i inclús a la indústria. En la nova llei energètica sabem que la indústria que tenim nosaltres, bàsicament que és la ceràmica, tenen que fer un esforç molt gran per a canviar el model energètic que estan gastant per a coure els taulellets. I inclús la indústria química que fan els esmalts també tindran que fer un desenvolupament tecnològic bestial per a poder ser rendibles. I nosaltres des de l'Ajuntament volem establir una plataforma, un consell mediambiental on aquestes empreses ens puguen traslladar les seves necessitats o les seves inquietuds i des de l'Ajuntament poder ajudar-les en tot el que puguem, perquè una cosa hem que tindre clar i és que l'economia en la que està basada la supervivència de la nostra ciutat depèn moltíssim d'aquesta indústria.
Mire, jo li preguntava lo del pròxim ple, per què? Pues perquè a voltes els ciutadans que pensem que un polític està per a acabar donant forma a les seues idees, és a dir, Unides Podem arriba i el que vol és complir en el que ens demana Europa per ser un planeta més sostenible. I jo li dic, vostè este projecte porta el pròxim ple? I em diu, no. No, I jo li dic, perquè tenim pressupostos a l'altre? I diu, no. A veure, la feina és molt més gran que tot això. És a dir, vostè, fijes que es començarà un projecte, per això és tan important quan votem a un polític, que els projectes se posen en marxa i que no donin fruit ni siquiera quan s'acaba aquesta legislatura.
Exacte. Mira, nosaltres hem arribat a l'Ajuntament i hem vist que hi ha partits polítics que presenten mocions a totes hores. Hi ha inclús partits polítics que veuen que l'Ajuntament està fent una acció i l'està comentant a lo millor en els veïns o en el sector al que compet i li ho diu també als partits polítics perquè aquestes accions se fan en taules i hi ha projectes que se'ls ha explicat a tots els partits que anem a fer. I resulta que al dia següent aquests partits van als mitjans de comunicació i diuen exigim al govern de la ciutat que faci això. Però, si això te van dir ahir que estem fent-lo.
Val, per això li comentava...
I això és, lo que jo me refereixo és que això és política de propaganda i de curtplacisme. Nosaltres no estem així ni per a fer propaganda ni per a fer política de curtplacisme. Nosaltres estem per a millorar la vida dels ciutadans i per a millorar la ciutat. Nosaltres volem que quan nosaltres mos anem de l'Ajuntament, esta ciutat siga molt millor que quan nosaltres vam arribar.
Sí, per això vostè quan ha dit jo vull que complim ese 2031 en condicions, això vol dir que vostè ara se posa en una tasca que és que pot durar temps, no va posar-se un límit, però sí que vas començar a tindre les primeres reunions de tots aquests àmbits, no?
El límit és aprovar el PACES aquest any, això sí que ho tinc clar. Nosaltres ja la primera moció que vam presentar va ser la d'emergència climàtica, tots els partits la van votar a favor, excepte en Vox, crec, però crec que ahí van marcar les pautes que l'Ajuntament deu de seguir en totes les seues actuacions, mani qui mani. I el PACES aquest també serà una fulla de ruta que...
Una vegada aprovada.
Una vegada estiga aprovada en el pleno i una vegada les mesures estiguen concretades, tots els pròxims equips de govern que entren a governar la ciutat
estaran obligats a continuar. Per això li preocupa tant que este passe per el ple, perquè vostè troba un projecte en el 2008 que era el PAES, que com no va passar per ple no va acabar a consolidar-se, no?
Exacte, no li van fer cas, no? En la nostra regidoria se sabia que hi havia un PAES fet, del govern anterior, però ningú dels regidors que va passar per la nostra regidoria el va voler agarrar, el va voler promocionar, el va voler aprovar i va voler que implicara a totes les altres regidories. Qualsevol actuació que es faci des de sostenibilitat i medi ambient no es fa des de sostenibilitat i medi ambient, es fa des de l'Ajuntament.
Clar, per això hem de tindre en compte que el dia de, imagina, s'aprova en guany, l'any que ve, o a l'altre, d'ací dos anys, se dona compte de que estem en estem equilibrats entre el CO2 i un bon aire, no? És a dir, tenim un equilibri. Imagina't que s'acaba la legislatura i ja no és vostè el regidor d'Agricultura.
És molt possible. No és ninguna cosa improbable. Però
entonces,
el regidor que vinga després veurà que hi ha un treball fet molt conscientment i veurà una fulla de ruta que s'ha aprovat per tots els partits. Espero que siga per tots els partits.
Sí, vostè sap que li ho aprovaran tots els partits.
Jo estic convençut que sí. Ningú pot anar en contra d'això perquè qualsevol subvenció que demani l'Ajuntament en un futur tindrà que estar supeditada a tindre un PACES aprovat i en funcionament. Per tant, nosaltres estem intentant que este PACES siga viable. I vostè, no volem ficar així coses que després no se poden complir.
Si estem en el mes d'abril, vostè té l'esperança de que a finals d'any se pugui portar a ple.
Sí, abans. Jo tinc la confiança. Aquest divendres he quedat en l'alcalde, hem quedat en ell per a explicar-li tot el projecte, com el tenim en estat. El dia 28 ens reunim en organitzacions i associacions on anem a explicar-los tot el projecte, què volem d'ells, per què volem que s'involucren, perquè això no és cosa de l'Ajuntament i cosa de polítics,
no.
Això és cosa de persones, això és cosa dels ciutadans.
És que el benefici és per a tots, és
exacte.
Dir, cada un estem al nostre lloc, l'empresari està en la seva empresa, el polític està dins de l'Ajuntament per solventar els problemes, per tant jo entenc que és un benefici per a tots.
Nosaltres quan vam arribar teníem un pla que era ficar electrolineres, ficar autobusos elèctrics més xicotets que els que tenim, ficar-ne més, ficar plaques solars a tot el poble, plantar jardins, plantar arbres, però tot això val uns diners que no tenim en l'Ajuntament perquè les condicions que tenim, nosaltres estem totes les setmanes resant de que no vinga una sentència. Això, la veritat, que jo me va sorprendre moltíssim quan estava al carrer, anava a treballar de dissenyador i sentia a la corporació municipal, perquè entonces estava Compromís també, i dient, és que els empastres del PP tenim que pagar. Jo me'n ria, però ara, clar, ara ho veig i faig 400.000 euros menys d'inversió, 200.000 euros menys d'inversió. Cada setmana és un martiri. Entonces, fem un pla que puguem optar a totes les subvencions gràcies a tindre el pla i
bueno,
ja que no tenim
trobat
diners així, es portarem de fora, ficarem plaques solars a tots els edificis.
També és un bon
públics
moment, regidor, perquè en aquest moment la Unió Europea aposta més per lo que molt per lo que vostè està dient, és un bon moment.
Han fet molta força els verds d'Alemanya, els verds espanyols, els francesos. Estem fent una campanya des de fa molts anys Euralde, que està en el nostre partit, porta moltíssims anys de lluita en Greenpeace per a que els polítics d'Europa es donaren compte que no tot és economia i creixement econòmic.
No, en aquest cas ja es donem compte que això va junt, està fusionat.
Exacte.
Vostè té una reunió en el Millars, no? Té la reunió en el Millars.
Sí, ara i tenim en el Consorci del Millars una xicoteta reunió.
Val, li dic jo perquè què ocorris? Que en el Millars es presentem des d'esta ciutat per a demanar i per a demanar, per exemple, que siga més bonic el que és la part de la sud.
Anem a veure. No,
posar-la en valor.
Això és un projecte que estem intentant portar a terme. El tenim pressupostat. Una empresa ens ha fet un xicotet pressupost de com quedaria. I és un projecte que presentarem al Consorci quan el tinguem ben lligat i ben embastat. No volem com dient, vendre la pell de l'os abans de matar-lo. Uh-huh. I avui anem a provar en el consorci la inversió per a un projecte de Burriana. Vam aprovar el mes passat un projecte d'Almassora per a les Goles, per a la desembocadura. Aprovarem avui la de Burriana, segurament. Presentarem el nostre projecte en el consorci i segurament el mes que ve el presentarem ja en tota la memòria tècnica i tot el que puguem presentar. Però realment no és fer bonic l'entorn del Millar, és ficar-lo en valor. La gent s'ha estat donant compte últimament que ha passejat per la ruta botànica, que tenim un entorn natural en una qualitat molt alta, però que hem estat maltratant-lo moltíssim des de fa molts anys. N'hi ha llocs que no hauria d'haver ningú masset construït, i s'ha construït masset, piscina i frontó, si m'apures. N'hi ha desaigües que desaigüen directament al riu, que cosa que tampoc hauria de permitir-se.
De cert.
I ara hem vist que tenim un entorn, un pulmó realment, un pulmó, una fàbrica d'oxigen. Ara que estàvem dient de reduir el CO2, una manera de reduir el CO2 és fixar-lo en les fulles, en les arrels i en la terra, i això ho fan els arbres. No podem permetre que perdre aquest entorn natural, i el que volem és ficar-lo en valor. Volem que la gent puga veure'l i disfrutar-lo. Això és molt important, perquè quan la gent ho conega i ho disfrute, ho protegirà, i no deixarà que l'Ajuntament de turno doni permisos per construir coses que no deurien de construir.
Clar, en el que és tota la vorera del riu, con lo que és tot el que ve en este país, que és tan meravellós, clar, n'hi ha propietaris, estos propietaris són els dueños del terreny, però jo sempre dic el mateix, quan els propietaris va mostrar bellesa, no va mostrar abandono, quizás és una bona forma de conscienciar a aquests propietaris de que és d'ells, però tan bonico és que ho mostren com tal, com és, que no, que ho tinguen cuidat, perquè és un patrimoni de tots.
Anem a veure. Nosaltres som conscients de que els amos dels terrenys en alguns casos no tenen la capacitat econòmica de mantindre aquest terreno, sobretot quan van visitants a veure-ho i no ho tracten com deurien de tractar-lo.
Yeah.
Per ser una propietat privada o inclús per ser una propietat pública, perquè tenim un dèficit educacional i és que no cuidem les coses. I això hauríem d'ensenyar-lo ja en les escoles.
Sí, però partim del zero. És dir, igual que hem fet en el projecte, en el pla d'acció del clima i energia sostenible, per al clima i energia sostenible, hem de fer, i vostè en aquestes reunions, jo sé que està en aquesta tasca, en la conscienciació de poder mirar aquests terrenys que són privats i que ho tenen que mantenir de forma privada, però que ho tinguem i ho respectem. És dir, és que també estem un poc en el moment zero, en el moment en què les societats, les nostres generacions que venen darrere nostra, ja reclamen que aquests terrenys estiguen com toca, perquè ells ja van a tractar-los com toca.
Esperem que sí. Nosaltres sí que tenim la intenció de parlar amb tots els propietaris que tenen els terrenos, i si és possible algun tipus de conveni miraríem a veure de fer-lo. I la veritat és que ells són conscients del lloc on tenen la propietat.
Sí, jo crec que a més són conscients i ja tenen ganes també de que algú els estenga la mà, i crec que en este cas arriba el moment. Jo sé que, bueno, jo sempre dic el mateix, una flor la planten al lloc on la tenen que plantar. És dir, arriba del moment en què ja també això s'arregle, que també fa falta. Per això li dic que això, vostè posa en valor aquest tros que necessitem veure de Monico, ahí a la caiguda de les xutes, no?
Bueno, hi han varios llocs, no és només un. La veritat és que...
Bueno, pues encara m'he donat més canxa perquè siguis que preguntant. Però vaja, en tenim prous, no? O sigui, la idea és fer bonic, tornar a disfrutar de tot aquell cauce, no?
Bonic, ja t'ho he dit abans, no és tan sols tindre-ho bonic, és tindre-ho cuidat, tindre-ho cuidat i tindre-ho per a molts anys. És important. No, hi ha vegades que s'han fet actuacions sense tindre en compte els propietaris, que s'ha ocupat un terreno, s'ha fet un jardí molt bonic, que després no cuida ningú,
sí,
i que tenim que pagar al propietari d'aquest terreny perquè li hem ocupat el solar, que era una propietat privada. Entonces, les coses o se fan legalment, se fan amb molta cura, se fan parlant, sense càmeres davant i sense fer publicitat antes de tindre les coses tancades, o és millor que no se facin.
O acaben una pica de fesols, no? José Ramón Ventura Chalmeta, sempre és un plaer parlar amb vostè, sobretot perquè no me limita massa a l'hora de preguntar-li. Sé que n'hi ha coses delicades que a vostè li agrada tindre-les ben tancadetes antes de donar-se publicitat.
Ja t'he dit abans, nosaltres no estem així per a fer-nos publicitat, nosaltres estem així per a treballar per la gent, per a treballar per la ciutat i per a treballar per al futur. No, nosaltres no som flor d'un dia que vulguem treure rèdit a coses molt ràpides que després tinguin que pagar els nostres nets sense diners per a pagar-lo.
José Ramón Ventura Chalmeta, regidor de l'Ajuntament de Vila-real i d'Unides Podem. No ens oblidem que ara esteu molt de moda, sobretot en Madrid. Veurem que la cosa vagi bé.
Esperem que sí. Jo crec que la gent deu de donar-se compte de qui defensa a qui i per què defensa el que defensa.
En aquestes paraules ens quedem. Una abraçada.
Igualment.
Estàs a la 92.2 FM.
El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Vila-real llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas 964-520355.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia EduSI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Vamos a
I ara parlem de l'horari de bars i restaurants que a partir de dilluns la Generalitat s'obri a ampliar l'horari. Diu que seran fins les 8 de la vesprada. Sabem que els hostelers no estan massa d'acord en això, per això tenim el president de Asiobi, Emilio Miralles. Bon dia, Emilio.
Hola, molt bon dia.
Vostès demanen obrir fins les 10, no?
Sí, demanem equiparar els horaris al mateix del reste de comerços. Creiem que no té sentit tancar fins a les 8 altra vegada quan el reste de comerços estan oberts fins a les 10. No entenem que aquesta porció de dues hores, diguem, de diferència pugui agarrear molts més contagis.
També...
Que demanem això, que sí que ja no s'ha de la nit.
Vale, i també demanen que s'ampliï l'aforament, no?
Sí, l'aforament en els interiors dels locals. Ara mateix estem al 30% i el que demanem és que sigui mínim al 50%. Que s'ha demostrat ja que portem molt de temps en l'hostaleria tancada i que les mesures han sigut efectives, però s'estan mantenent el número de contagis. I que ara, a la temporada que venim, pues, creiem que mantenir els locals al 50% seria el correcte.
Imagines que ara obrin la mà i deixen l'horari més ampli, o sigui, més obert, perquè tinguin més temps i que la gent pugui eixir i gaudir dels restaurants i dels bars. I que torna a pujar el nivell de contagi? A altra volta, torna un cabarrere?
És que crec que no ocorriria. O sigui, nosaltres estem sabedors de que la gent de restaurants a les 6 tanquen i a les 6 no se'n van cada gust a casa. A les 6 se'n van, se junten tots els que n'hi ha, i se'n van a les cases, als masers i tal, i continuen fent la seva vida normal, i els joves fent botellons, i fent tot. O sigui, està molt menys controlat que si siguin a restaurants. O sigui, la gent està en restaurants o estan a les terrasses, estan a vista de tot el món, i se compleixen les normes, la gent porta la mascareta fica, les mesures de seguretat, o sigui, tot, la distància social, tot. Però quan no acaba les 6 de l'esperada un restaurant i s'alça i diu, bueno, on anem? Nosaltres ho sentim tots els dies. La gent diu, on anem? Ara què fem? On anem? Però on anem tots a casa? O sigui, i la gent s'ajunta en les seves cases. En les seves cases les mesures de seguretat no se compleixen, ninguna. Jo no crec que ningú estigui en casa d'un altre fent-se cua libre i porta la mascareta. Sin embargo, en els restaurants sí que les mesures se porten i se compleixen. Mm. O sigui, nosaltres no creem que és que estar a les 10 de la nit siga més perillós que a les 6 de l'estrà anessin 4, 6 o 10 persones a una vivienda i seguir estar de bé. Creiem que és més segur estar en el restaurant o en les terrasses. Mm.
Vostès demanaran, perquè clar, sabem que el dilluns diuen que a les 8 tenen esperança de que els donen aquestes dues hores, ja veu, que vostès demanen?
Nosaltres no tenim esperança ninguna. Perquè jo crec que ells porten una llista de ruta feta, marcada, i es porta tres pitos el que l'hostaleria demana. L'hostaleria estem passant-lo molt mal, hi ha molta gent que està en situació crítica i és el que tenim. El que hem de seguir luchant i demanant per lo nostre i intentar aconseguir-ho, però jo crec que va ser molt, molt, molt complicat.
El tema ajudes, que vam parlar l'última volta, ha rebut ajudes?
No hem recibit encara cap ajuda. Estem igual. O sigui, des de l'Ajuntament sí que m'ha dit que l'ajuda esta setmana, la setmana que ve, segurament serà farà efectiva, però encara no hem recibit cap ajuda per part de cap organisme.
Bueno, no l'entretinc més perquè té ben poca cosa que contar-me, més que el que m'ha vingut contant fins ara, no? Emilio Miralles, president de Asiobi, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Sevillana, ya estamos cruzando el puente, cruzando el puente, cantando sevillana, ya estamos cruzando el puente, cantando sevillana, ya estamos cruzando el puente, cruzando el puente, ya son de mi guitarra, no sigo un montón de gente, ya son de mi guitarra, no sigo un montón de gente, cuando la feria va a abrir. Con los amigos a cantar, bailar y reír. Vamos a cantar.
flamenca y de gitana. Y de gitana, qué guapa mi morena de flamenca y de gitana. Qué guapa mi morena de flamenca y de gitana. Y de gitana, que lo mismo te baila que te canta sevillana. Que lo mismo te baila que te canta sevillana. Volvió a la feria de Rito, los niños vuelvo ahí. Primero los pasarritos, después ya con los amigos a cantar, bailar y reír. En la montaña rusa y la noria con los chiquillos. Con los chiquillos. En la montaña rusa y la noria con los chiquillos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora, mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca, para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca, para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca, para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
En Grúas Tomás estem molt orgullosos del nostre equip, el Villarreal Club de Futbol, i de la seva afició exemplar. Davant de nosaltres, un desafí total. Ajustar els comptes amb l'Arsenal i arribar a la final de l'Europa League. I és que no hi ha res igual com ser del Villarreal. Fes-me cas, te ho diu Grúas Tomás.
Bring that ass back like a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de Seat, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de Seat Villarreal. ¡Te esperamos!
Cuando me llegue la hora,
quisiera estar en mi tierra cuando me llegue la hora. Quisiera estar en mi tierra, entre encinares y pinos, en la provincia de Huelva. En la provincia de Huelva, quisiera estar la marisma, quisiera estar el conquero y emborracharme de luna junto con los marineros. Y que mi alma camine con la hermandad de migrantes, porque migrante soy yo, soy de Huelva y rociero, porque así lo quiso Dios.
Se presenta el Pla de Vivienda en 2400 com a objectiu de garantir el dret a la vivienda digna. Estem parlant d'un Pla de Vivienda 2457 vivendes protegides públiques en lloguer assequible. Qui ens pot parlar d'esta bona notícia? Pues el conseller Rubén Martínez Dalmau. Molt bon dia, conseller.
Molt bon dia, molt bon dia.
Podem dir que tindrem unes vivendes de 90 metres quadrats a un cost de 92.970 euros per vivenda, no?
Efectivament. No fa més d'una dècada que en la Comunitat Valenciana no es fa un pla de promoció públic d'habitatge. I això és el que hem encetat, el que vam presentar esta setmana, este pla de promoció públic d'habitatge, que farà que tinguem quasi 2.500 vivendes disponibles d'ací 5 anys. No? Es tracta de posar en marxa tots els elements que té la Generalitat, mobilitzar tot el sol que té la Generalitat, col·locar solars per a cooperatives, iniciar projectes pilot i, per suposat, col·laborar també amb les empreses que promouen vivenda de lloguers. Per tant, es tracta d'ampliar el parc públic, de col·locar més oferta de vivenda de lloguer i que baixin els preus del lloguer, tot això per a defensar sempre els drets de les valencianes i els valencians a un habitatge digne.
En concret, per dir les poblacions que tenim més properes, així tenim a Borriana i a Almassora.
I a Castelló, també. És a dir, efectivament, tenim previst en Borriana construir sobre uns dels solars, no? On podrem construir al voltant de 55 habitatges nous, que seran també per a de lloguer assequible i seran parc públic. En Almassora, fa poc, per cert, vam derribar un edifici que hi havia, que havia sigut durant molt de temps un problema per a la gent d'Almassora, i el que anem a fer ara és treballar amb l'Ajuntament per a veure com fem per a poder construir uns 90 habitatges, si no pròpiament el millor en aquest solar que ha quedat, sí fent algun tipus de permuta en algun edifici que hi hagi ara mateix per acabar, però l'important és tindre tindre habitatges, no?, també en Almassora. I en Castelló tenim un projecte pilot en Castelló i tenim també la rehabilitació de 35 habitatges en Santa Cruz de Tenerife. Per tant, estem posant tots els esforços per a tindre més parc públic, més cases i que les famílies valencianes tinguin el seu dret a l'habitatge cobert.
També en este pla s'avança en quant a l'aplicació d'innovacions bioclimàtiques i utilització de nous materials que millorarà l'eficiència energètica, no?
Això és fonamental. Pensem que els edificis produeixen al voltant del 40% de l'energia que es consumeix, no? Per tant, els nostres edificis cal començar per ells per a poder plantejar-nos un futur sostenible i verd. I els edificis que construïm han de ser edificis sostenibles, edificis bioclimàtics, edificis que tinguin la capacitat de poder avançar cap a la lluita contra el canvi climàtic i a favor d'un món més verd en el que estem immersos. Les nostres cases han de ser cases que estiguin en harmonia amb la natura i amb la nostra capacitat com a sers humans de poder avançar cap a un futur més verd.
Serem capaços d'avançar en esta línia, estic convençuda, perquè sí que és de veres que a poc van fer-nos més conscients de que hem de ser respectuosos en el mig ambient, però serem capaços d'avançar en les vivendes cooperatives?
Ho hem de ser. Les vivendes cooperatives, en primer lloc, tenim una necessitat de buscar alternatives d'habitatge de cara al futur, és a dir, per això estem plantejant aquestes propostes de cohabitatge o habitatge cooperatiu, no?, o col·laboratiu, com nosaltres solem anomenar-lo, i es posaran desenes de solars a disposició de les cooperatives per a poder treballar en la forma de viure en el futur, que no és la mateixa que la forma de viure en el passat, i després hem de ser també capaços de poder descobrir i incorporar noves tecnologies bioclimàtiques i sostenibles als nostres edificis, no? Estem parlant, per exemple, de la reutilització d'aigües residuals, estem parlant de la utilització col·lectiva de diferents mecanismes com poden ser elements de neteja, llamadores, etc. És a dir, mecanismes que facin que els nostres edificis siguin més bioclimàtics i tendisquen cap a la lluita contra el canvi climàtic en la que estem tots immersos.
Una altra de les línies que portaven i que ens van passar era la col·laboració públic-privà. Borà, si això ho haver eixit d'una altra conselleria, com que sí, de la seua m'ho té que fer entendre.
És que és important posar en marxa totes les fortaleses que tenim en la Comunitat Valenciana, i en particular hem de saber que, o hem d'entendre que els solars que ara mateix hi ha disponibles per part de la comunitat, que són per part de la Generalitat, no? Que són desenes i desenes de solars, pues, si fora únicament el govern valencià el que es posara a construir, tardaríem segurament dècades i dècades. Nosaltres necessitem habitatges ja. Nosaltres sempre pensem que la col·laboració público-privada és convenient sempre i quan estiga en el marc de les nostres polítiques, són polítiques a favor de l'habitatge. És a dir, estem parlant d'edificis que no van a construir-se per a especular, sinó que van a construir-se per a quedar lloguers assequibles. Estem parlant d'edificis que no van a servir dels negociets de tota la vida, sinó que van a servir per a que les famílies valencianes tinguin un lloc digne on viure. Per tant, això és important. És important treballar de la mà de totes les forces econòmiques i socials de la nostra terra per a poder dur endavant aquest repte tan important que tenim, que és que totes les famílies valencianes tinguin el seu dret cobert un habitatge digne.
També formarà part de projectes tractors, és a dir, també se desenvoluparà molt de treball en quant a... i generarà molta economia també,
no? És que, efectivament, la rehabilitació, la construcció genera molta economia. Són moltes famílies que finalment acaben rebent una part important dels seus ingressos mensuals. Pues, estem parlant de famílies que, no, que es dediquen, persones dediquen autònoms, principalment, que es dediquen a ser llanterners, llumeners, no? Que obren especials tots els dies per a vendre materials, subministraments. I això és molt important perquè ara mateix, en el marc de la postpandèmia, el que hem de pensar també és en revitalitzar els nostres sectors econòmics, no? I els sectors econòmics, està clar, que van a tindre un paper molt important en el marc de la recuperació. I això ho hem de fer també entenent que la rehabilitació produeix doble avantatge. Per una part, és veritat que produeix riquesa, però per altra part produeix, i és el més important, molta satisfacció personal a les famílies que viuen en cases que tenen condicions, no? Cases en les que poden ser felices i poden crear un projecte de vida. I això és fonamental, perquè no és igual viure en una casa, una infravivenda, una casa que no té condicions lumíniques o que no té condicions airejades, no? A viure en una casa que tinga totes les condicions. Pensem també que les vivendes post-Covid ja no són igual que les vivendes que hi havia abans. És a dir, més del 60% de les cases en el País Valencià, per exemple, no tenien una habitació pensada per a una persona que tenia que estar confinada per la malaltia. Doncs aquesta classe de coses ara mateix les hem de repensar i hem de buscar la forma de solucionar-les.
Conseller, per cert, té ganes de que passi ja les eleccions a Madrid?
Bueno, ja les eleccions a Madrid, com segurament ara ho has vist, han volgut donar molta més importància, no? Són les eleccions en la Comunitat Autònoma de Madrid, que estan molt bé, però que finalment és una comunitat autònoma. Jo penso que nosaltres, així, en el cas valencià, pues, tenim que continuar treballant en el marc del botànic de l'Alacant, conforme ho estem fent. Treballar tots els dies ens deixem la pell per avançar. I finalment el que acaba passant en Madrid, pues, és una cosa que haurà de tindre repercussió per als madrilenys i s'ha acabat. Dit això, efectivament tenim un problema greu, que és que Madrid es pot sentar, el fascisme i la ultradreta es pot sentar a un govern, i això sí que és alguna cosa que jo penso que és molt difícil de compaginar amb un sistema democràtic com el nostre.
Clar, perquè diuen que en funció dels resultats que traguen marcarà el que serà el govern d'Espanya. Vostè compartís aquesta opinió?
No, en absolut. Clarament són governs diferents. El govern d'Espanya manté... Es basa en una coalició que tots entenem que està funcionant molt bé, que amb les seues, diguem, dificultats, les seues contradiccions, però està tirat endavant com un qualsevol govern de coalició, conforme estem fent el País Valencià en el marc del govern del Botànic, i per tant jo trobo que són dues coses diferents, no? És veritat que el que jo trobo que sí que és perillós és que la ultradreta, el fascisme, comença a governar, no? Ho hem vist ara en el cas de Múrcia, per exemple, i com això pot canviar totalment les tornes. Estem parlant de gent que té una visió de la política retrògrada i reaccionària, però al fi i al cap el que passa a Madrid es quedarà en Madrid.
Conseller, moltes gràcies per haver-nos atès. Espero que tinga, que entre més voltes preguntem-nos aquestes coses que són els que marca el futur dels valencians, que això sí que marca el futur dels valencians.
Pues moltíssimes gràcies, ja sabeu que estic sempre a la vostra disposició i gràcies, com sempre, per la tasca tan important que feu de difondre la informació a la gent.
Una abraçada.
Entre la sierra y la mar, y que mi alma camine por la hermandad de migrante, porque migrante soy yo, soy del verde rociero, porque así lo quiso Dios.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará, ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor, el manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041 en Agromaestrat Borriol.
Solar Century, compañía líder en energía solar fotovoltaica, busca terrenos para emplazar su proyecto Arada Solar. Si eres propietario de terrenos en Chilches, Moncófar, La Vall d'Uso, Nules, Les Alqueries, Villarreal, Onda, La Llosa y Betxí, contacta con nosotros sin compromiso al 96-495-7829 o mándanos un email a proyecto.castellón@solarcentury.com.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Ahora cuando compramos, pagamos de otra forma. Si activas el pago móvil de la app Grupo Cajamar, llevarás tus tarjetas siempre contigo y pagarás de forma segura. Consulta en la web y descárgate la app. Grupo Cooperativo Cajamar.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Estrella más chiquitita, contigo no se puede comparar. Mira ese reloj, mira la noche, no pasa el tiempo. Ay, que lo grande se hace pequeño alrededor. Ay, cuando te beso, cuando te beso, cuando te miro.
I era una iniciativa molt bonica que ha estat està portant-se a terme a Villarreal, i és de, concretament al Col·legi Pius XII. És un mural sobre tradicions locals que el que farà serà embellir aquella paret del pati d'infantil. Perquè ens parli o ens ho expliqui qui millor que la regidora de Tradicions Noelia Sant Blas. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Regidora, com se proposa fer este mural?
Doncs bé, els alumnes que ara cursen primer de primària, que el curs passat estaven a tercer d'infantil, li van escriure una carta a l'alcalde, fer-li una petició d'embellir, d'arreglar la paret que s'havia construït a conseqüència de l'ampliació del centre d'Alzheimer. Una construcció que està en aquests moments en obres i que havia fet que s'alçara a una paret molt gran al costat del seu pati d'infantil. Aleshores, els xiquets, com dic, que ara cursen primer de primària, mentre a l'aula estaven treballant i coneixent el que és la carta, com a una opció mitjà d'escriptura, van escriure aquesta carta adreçada a l'alcalde, van vindre a l'Ajuntament, estem parlant de mesos abans de que es decretara l'estat d'alarma, es confinaren i que estinguérem aquesta crisi sanitària que estem vivint ara per la Covid-19. Van poder visitar a l'alcalde, li van fer lliurament d'aquesta carta en la que ells feien aquesta xicoteta demanda de que l'Ajuntament ajudarem al col·le a envellir aquesta paret. La paret és una paret molt gran, una paret també un poc de difícil accés, fins i tot pel tamany i per la ubicació que té la construcció. I el que van fer és, des de la regidoria de Tradicions, atendre aquesta demanda, que, com he dit, anava adreçada a l'alcalde en una carta, i treballar en un mural sobre les tradicions locals, que de la mà de les il·lustradores Laura o en la seva tinta està ara mateix tenint forma.
Clar, està tenint forma, però podem anar desvellant què veurem, o com ho veurem il·lustrar aquestes tradicions locals.
Sí, el mural està això, inspirat en les tradicions, en les nostres tradicions locals. És un mural que fa un repàs a les nostres tradicions més emblemàtiques. Trobarem des del nostre rei Jaume I hasta lo que seria la Pasqua, la mona de Pasqua, la fira de Santa Caterina, la nostra agricultura, el Carnestoltes, també com una figura també present dins del nostre calendari de les tradicions locals, el Reis d'Orient, no? I el nostre Tirorí, també la Dolçaina i el Tabal estan presents en aquesta il·lustració, en aquest mural. Les danses populars, és un mural que el que ha volgut fer ha sigut recollir els símbols de més importants, podríem dir, de les nostres tradicions locals.
I que també, què podrem tindre? Pues podem tindre una iniciativa de xiquets que després pot ser com una guia per als primers col·legis a que puguen anar a veure i gaudir el que la iniciativa que han tingut en este col·le, eh?
Sí, el que volíem també era que aquest mural pugui ser un inici d'un futur projecte. Tal vegada estem ara treballant també en això, de que aquest mural i aquestes tradicions puguen arribar a altres patis d'altres escoles de Vila-real i jo crec que és una coseta que en uns mesos segurament veurem com a un projecte de futur que podem portar, com dit, això, la il·lustració de les nostres tradicions locals adreçat als nostres escolars, als més menuts de Vila-real, per a que d'una manera divertida i en la que ells també són partícips, perquè ells també han fet la seva sessió de pintura i han ajudat a la il·lustradora a donar color a aquest mural, puguen els nostres escolars conèixer les nostres tradicions a través d'això, d'imatges boniques, perquè són molt boniques i que es quedaran en la seva retina de segur.
Bora, aquests últims dies ha sigut notícia, pues bueno, en este cas és el nom de Vila-real, que sempre es passa el mateix. Pareix que després de tants anys que jo no m'imaginava que n'hi hagués tantes incidències, encara n'hi hagués gent que no sàpia que el nom és Vila-real.
Exacte, el nom de la ciutat és Vila, amb B baixa, majúscula, guió, real, amb R minúscula. Aquesta denominació única i oficial del topònim és així des de que en 2006 el plenari de l'Ajuntament de Vila-real ho aprovara. I des d'aquest moment, des d'aquest 2006, s'ha fet una forta campanya en reivindicar l'ús correcte del topònim de la ciutat Vila-real. Sí que és cert que des de que la regidoria de normalització lingüística va néixer a Vila-real, ara farà 26 anys, en 1995, la campanya del nom és Vila-real és una campanya que ha estat sempre viva, una campanya que ha format part de les campanyes més famoses i importants, podríem dir, que ha portat a terme la regidoria de normalització lingüística de l'Ajuntament de Vila-real. I fins i tot podríem dir que des del 2015, en què el nostre benvolgut Pasqual Batalla, regidor aleshores de normalització lingüística, va ficar un especial interès en que la campanya del nom és Vila-real estiguera més viva, fins i tot, i que anara de la mà de la ciutadania. I per això en aquest moment se va crear una bústia en la que els ciutadans i les ciutadanes podien adreçar les incidències que havien vist de l'ús incorrecte del nom. També tenim un WhatsApp en què la gent pot enviar-nos una foto, simplement és una foto d'allà on han vist que s'està usant incorrectament el nom de la ciutat i nosaltres des de la regidoria de normalització lingüística el que fem és que ens fiquem en contacte amb aquella empresa, entitat, col·lectiu, administració que està usant incorrectament el nom de la nostra ciutat per un desconeixement, per una errada tipogràfica, per qualsevol cosa, no estem tampoc dient... Sempre la crítica en aquesta tasca és sempre constructiva, simplement és dir, perdonen, els volem fer saber, els recordem que el nom de la nostra ciutat des de 2006, en què es va aprovar la denominació única i oficial, és Vila-real, i és per aquests motius, els adrecem una carta, els adrecem un díptic en el que expliquem per què és Vila-real, i també fins i tot els adjuntem on va ser aprovat per el BOE. Vull dir, això és una qüestió que des de 2006 és oficial així i el que hem de fer és recordar-ho perquè malauradament encara s'usa incorrectament el nom de la nostra ciutat i entre totes i tots el que volem és fer força per a que la gent escriga correctament el topònim de la nostra ciutat perquè a les persones quan ens anomenen d'una manera, si jo sóc Noelia no voldria que em cridaren d'una altra forma, jo sóc Noelia, no? Igual que tu si eres Susana i t'escrius Susana amb una N o amb dues, tu voldràs que el teu nom s'escriga correctament. Aleshores, això és el treball que fem des de la regidoria de normalització lingüística.
Per tant, la regidoria està viva, està contínuament pendent de que aquests errors no es facin. Clar, jo a voltes pense que el fet de que tinguem un club de futbol en primera divisió que es diga Villarreal fa que la gent de fora a voltes faci això i se serrades. És a dir, és el que vostè deia, no se fa aposta. Jo sé que ahí pues, n'hi ha punts de vista controvertits, però el que és... Així, tot el món sap que és Villarreal i la gent que ho anomena d'una altra volta pot ser que tinga que no ho facin mala fe o pot ser que tinguin interessos polítics també.
Ahí no entrarem. A veure, abans Villarreal era una denominació i estava en ús. Aleshores, hi ha molta gent gran d'ací de la nostra ciutat que encara usa, però s'usa en l'expressió oral, en el col·loquial, i nosaltres, al final, com cadascú parle en la seva vida privada, no hem d'entrar. Però a l'hora d'escriure escrits oficials i de parlar de manera oficial, sí que hem de tindre molta cura i molta estima en aquesta qüestió, perquè el nom és el topònim, la denominació única i oficial del topònim des de 2006 és aquesta, Villarreal. I ja no és sols en com s'expressa, sinó també com s'escriu, i de vegades ja no és que s'usa Villarreal, sinó que s'usa Villarreal, però la R majúscula o sense el guionet, no, Villarreal és Vila, la V baixa majúscula, guionet, Real, la R minúscula. I és així com ho hem d'utilitzar.
Quan vostè està en el ple, té una companya que no és del seu partit, és d'un altre partit, és el partit de Vox, que quan parla de la població, ella diu Villarreal. Quan vostè ho sent, jo no sé si en aquell moment caldria o se podria parlar amb ella i hasta quin punt ella està respectant aquestes normes.
Doncs precisament amb aquesta companya ja des del departament des de la regidoria de normalització lingüística ja li hem fet saber a nivell intern nostre, perquè és una qüestió de treball del nostre dia a dia, que hem recordat que el nom de la ciutat és Villarreal, i que ja com a representant política i en nom i parlant quan parla com a regidora de l'Ajuntament de Villarreal ha d'intentar usar correctament el topònim oficial de la ciutat, i me consta que així no ho ha fet en les darreres intervencions.
Regidora, en este moment què té tradicions entre mans que... Perquè, clar, jo li pregunto i diu no, és que vostè sempre té reunions, més pràcticament impossible entrevistar-la. Sempre hi ha coses en marxa. En aquest moment, en què estem treballant?
Doncs en aquest moment estem treballant en fer un estudi de quines són les associacions locals de la nostra ciutat que estan treballant i que treballen des de fa molts anys, ens consta, pel suport i manteniment de les nostres tradicions locals. Treballar de colze a colze amb elles, de la seva mà, per a que una vegada aquesta situació de crisi sanitària que estem vivint ara mateixa per la Covid-19 passe i ens deixe tornar a reprendre certes activitats, actes i una certa normalitat dins d'aquesta nova normalitat que pareix que ha vingut per a quedar-se, que puguem reprendre projectes i que nosaltres estiguem al seu costat, perquè finalment en aquesta qüestió de les tradicions locals està clar que sempre hi ha un col·lectiu que sense esperar res a canvi treballa per aquesta qüestió, pel suport i manteniment de les tradicions. I nosaltres com a administració local, l'Ajuntament, Calavila, la casa de totes i tots, el que hem de fer és estar al seu costat per a aquestes iniciatives que eixiran i de la seva pròpia mà puguem veure la llum i tinguin el nostre suport i la nostra col·laboració. I nosaltres ara mateix estem en aquesta qüestió.
Clar, i dones compte, portem el primer any, diem, bueno, això el solventarem, el segon, qui ens pot portar a terme moltes d'aquestes tradicions que se traïen al carrer o que se vivien, vostè en algun moment ha tingut un por de poder perdre i les associacions que se fan sense... És a dir, són gent que ho fan a canvi de res, inclús moltes voltes es costa hasta diners a d'ells. Val? Des de logo esforç i temps, indiscutible. Clar, tindria que... Té que reprendre tots els seus contactes per a que no se disgregui ningú.
Sí, tal vegada, i és il·lusionar a la gent també i, uh-huh. que, i valorar el seu treball, el seu esforç i animar-los a que quan tot això passi o millore una miqueta, ells seguisquen ahí i vegin que l'Ajuntament està al seu costat i en aquest cas la Regidoria de Tradicions perquè considera molt important i vital que això no es perga. Puc ficar un exemple que aquest cap de setmana precisament els nostres gegants estaran participant en un aplec de gegants i cabuts que a la nostra ciutat veïna i germana Borriana tindrà lloc aquest cap de setmana i els gegants estaran ahir presents. Vull dir, això que significa que la colla gegantera, a la que des d'ací vull donar les gràcies també pel seu esforç i treball, està ahir, està interessada en que els nostres gegants siguin visibles, en que els nostres gegants participin d'activitats i donar-los a conèixer, no? I això és possible també perquè treballem de la mà. Els gegants ixen al carrer quan hi ha actes, quan hi ha festa, quan sona la dolçaina i el tabal i ells ballen, gràcies a un grup, a un col·lectiu que s'esforça en fer-ho possible i que treballa de la mà de l'Ajuntament que els ajuda i els recolza i amb els que col·laborem.
Sí, però la Regidoria de Tradicions quizá era la que més difícil ho té perquè estàvem dient-nos que després d'esta pandèmia que això ha sigut algo que no havíem viscut. L'última, recordem, fa 100 anys i que recordem, no, que ens diuen que nosaltres no l'hem viscuda. Quan ens diuen que hi ha una forma diferent de viure, se corre el perill d'enterrar tot el raïls d'on venim. És que tenim una situació molt complicada. Hem de tindre molt de recolzament cap a les tradicions nostres.
Exacte, i per això l'Ajuntament ha d'estar ahí al costat d'aquestes associacions que, com hem dit, treballen pel suport.
Li han retallat pressupost ara, a Tradicions?
A veure, el pressupost que té Tradicions és un pressupost molt auster, molt xicotet, sí que és cert, però un pressupost que dona per estar al costat de totes aquestes associacions.
O sigui, vostè diu, no puc queixar-me, tinc el que toca per a cada una d'elles, no?
Sí, sí. Jo, a veure, he de dir que, a veure, al final és com en una casa. Una família amb el que té s'administra i s'organitza i es gestiona. La Regidoria de Tradicions també, amb el que tenim. Que no és poc per a la situació que estem vivint en aquests moments i que em consta perquè al final l'equip de govern treballem sempre units i això en equip, que quan necessitem un suport, una modificació, un suplement, ahí estan els companys per a fer-ho possible. Vull dir que no ens hem de queixar perquè nosaltres amb el que tenim fem i no és poc.
Noelia Samblas, regidora de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Parte que esperaba, que siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Tú, que endulza la palabra.
Molt bonica esta cançó, qui la canta?
Sí, Los Rebujitos. Que a més acompanya, no, el nom a la beguda de la feria, quasi. O sigui, que és perfecta per a la nostra feria d'abril particular d'aquesta setmana, Susana.
Sí, però després dels Rebujitos anar a fer les pràctiques en la ràdio, tant, Maria?
Sí, afortunadament no va funcionar la taula, així que ho celebrem tots.
Si van ser les teves pràctiques en ràdio, no?
Sí, crec que la primera o la segona va ser. Vam celebrar un dia com demà, Sant Cemento, en Rebujito, i clar, no va ser la millor idea abans d'una pràctica de ràdio. Però he de dir que no va funcionar la taula.
Bueno, les 2 del migdia, demà ens tornem, ens retrobem, Maria.
Sí, com sempre.
I a vostès, a vosaltres, ja sabeu, demà a les 12 així en la 92.2 de la freqüència modulada.
corazón, una mujer hecha canción, eso eres. Miro siempre a mi alrededor para ver si veo yo algo más bello.